Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Accedir a les prestacions d'urgència social baixa. L'Ajuntament ha pres la decisió per tal que els usuaris atesos per la via excepcional siguin inclosos al dispositiu habitual. Això vol dir que el llindar màxim d'ingressos per optar a aquestes ajudes s'amplia, concretament fins a 2.5 vegades la renda de suficiència de Catalunya. A la pràctica, aquest canvi, però, no suposarà atendre més gent, tal com ha apuntat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Ja estan arribant, ja estem atenent a bona part d'aquesta població, val? Que té aquests paràmetres de 2,5 i RSC, però ho fem per una via extraordinària, per la qual sabem que l'impacte no hi haurà una llut de gent arribant als serveis socials. Ja estem fent això. Però com això no és algo automàtic, no és una subvenció que la gent té dret a una prestació per un nivell d'ingressos, sinó que va acompanyat d'un plan de treball i d'una situació de dèficit que s'ha de donar, no tothom està en situació de dèficit.
Els serveis socials van atorgar l'any passat més de 5.000 prestacions a gairebé 1.400 famílies. És la principal notícia d'aquest divendres 9 de març, però en tenim més que us avancem a continuació.
Ràdio Sabadell, notícies migdia.
Sabadell i Badalona s'alineen per defensar el dret a l'habitatge. Els alcaldes Matías Serracant i Dolors Sabater han presentat aquest matí al Parlament una bateria de mesures perquè els ajuntaments tinguin més eines per garantir l'accés a l'habitatge.
Posar en evidència que no podem més, que els ajuntaments no tenim eines, ni capacitat, ni finançament per fer front nosaltres sols a la gran necessitat que tenim de poder fer polítiques públiques perquè tothom pugui accedir a l'habitatge. I aquest és un dret bàsic que nosaltres hem de procurar garantir.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Entre les propostes concretes que han traslladat el president del Parlament, Roger Torrent, hi ha la creació d'una conselleria específica des de la qual es puguin impulsar polítiques efectives en matèria d'habitatge.
Calígula és la proposta teatral que aterra aquest dissabte a Sabadell.
El muntatge, un text d'Albert Camí, dirigit per Mario Gas, està protagonitzat per Pablo Derqui. En una entrevista aquest matí al Matí, Derqui ha reconegut que interpretar aquest personatge, que ha rebut tan bones crítiques, ha estat un repte.
Les crítiques sempre són tramposes una mica. És un repte, és un paper d'aquells que és molt, molt gran i que no te l'acabes mai. I cada nit és un petit esforç i és un repte aconseguir aguantar-ho, sustentar-ho, perquè arribi. És un personatge que toca molts aspectes, molts temes, i et dic, no te l'acabes. O sigui, sí, cada dia és un petit repte.
Calígula es podrà veure demà a les 9 del vespre al Principal.
En els minuts finals del Notícies Migdia us explicarem en què consisteix la darrera campanya del Banc Farmacèutic. Ja no es tracta de recollir medicaments, sinó de recaptar diners per cobrir els tractaments de pacients que no poden assumir el copagament de fàrmacs. El director de l'ONG, Jordi Bosch, ha lamentat que hi hagi persones que han de triar entre menjar o medicar-se. Són declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Al nostre país, encara que la gent es pensi que la sanitat és universal, hi ha persones que han de decidir. En alguns casos hi ha gent que redueix la seva medicació perquè no té els recursos econòmics, en d'altres deixa de comprar-la, això genera d'altres patologies, això ens porta com a conseqüència d'altres malalties, un cost més alt per la sanitat. És a dir, és un peix que es mossega la cua i, a més, és molt desconegut.
L'ONG espera recollir al voltant de 30.000 euros. Una desena de farmàcies de la ciutat s'han adherit a la iniciativa. I abans d'obrir la plana de serveis, rebé una salutació de la Beatriz Aguilar, que és a les vies de so. Graus ara mateix al centre de la ciutat, temperatures suaus a aquesta hora. Què ens espera de cara al cap de setmana? Pere Cladera, molt bon dia.
Molt bon dia. La situació meteorològica d'aquest divendres marcada per l'ascens clar, evident de la temperatura. De fet, a hores d'ara, molts valors que ja freguen els 18, 19 o 20 graus en alguns sectors de la costa i del prelitoral, i alguns valors d'aquests màxims fins i tot els arribaran a superar. Esperem una tarda marcada per l'augment de núvols, que avançaran dues cap a est, seran més abundants cap a les comarques de Lleida, interior de Tarragona i fins i tot a partir de mitja tarda alguna primera precipitació feble poc important cap al Pirineu i Prepirineu Lleida. Com dèiem, amb una cota de neu bastant elevada i amb tendència que aquests ruixats de cara al vespre i nit puguin arribar d'altres sectors de la meitat oest del territori. De cara a demà dissabte, iniciarem el dia amb alguns intervals de núvols, però amb tendència que hi hagi més estones de sol i de nou, a partir de migdia i al llarg de la tarda, els núvols avançaran d'oest cap a est i s'esperen ruixats, fins i tot algunes tempestes cap a les comarques de Lleida, interior de Tarragona, i avançat el vespre i la nit també podran arribar en alguns punts de les comarques de Barcelona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet. L'Eva Malús, molt bon dia.
Molt bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu que diumenge, entre 8:45 del matí i 3:00 PM, la Marató de Barcelona provocarà restriccions i desviaments en nombroses línies d'autobusos i també afectacions als tramvies. Per aquest motiu, la recomanació és que feu servir el metro durant aquestes hores. I sense deixar de banda la Marató, Rodalies de Catalunya col·labora amb la prova atlètica facilitant als participants un bitllet gratuït d'anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de Barcelona fins a Barcelona Sants. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat. És tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, Eva, i bon cap de setmana també. I això, avui és divendres, a les portes del cap de setmana, i per tant ens interessa especialment com estan les carreteres a aquesta hora. Us hem de dir que en aquests moments hi ha circulació amb retencions a l'altura de Barberà del Vallès, a la B30, concretament al lateral de la P7, just per enllaçar amb la C58. Hi ha un quilòmetre d'aturades i també us hem de dir que hi ha retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, també durant 2,5 km cap al nus de la Trinitat, i a Tona, a la C-17, també hi ha congestió, circulació lenta cap a Ripoll. Entrem en matèria quan passen gairebé 8 minuts de 2:45. Els serveis socials municipals han canviat els requisits per accedir a les prestacions d'urgència social per tal d'ajustar-se a la realitat de les famílies més necessitades de Sabadell. La principal modificació és en el llindar màxim d'ingressos, que fins ara era d'1,3 vegades l'índex de la renda de suficiència de Catalunya. Ara s'amplia fins a 2,5 vegades aquest índex. Mireia Prat, molt bon dia.
Bon dia. En el cas de les famílies amb persones amb discapacitat, aquest índex s'amplia fins a les 3 vegades l'índex de la renda de suficiència. Tot i així, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha matisat que això no suposarà ampliar el nombre de persones que rebran la prestació, perquè fins ara ja s'atenia tothom que en tingués la necessitat per la via excepcional. Fernández ha detallat a què respon aquest canvi.
Una actualització, una millora del mètode de càlcul que, bàsicament, lo trobàvem desfasat. I que no responia a la realitat de los usuaris i usuàries que venen als serveis socials. I també la realitat social, sociològica, que hem tingut fruit de la crisi. Tots sabem que ha canviat molt l'escenari social tant al país com a la ciutat.
Per això, a més del llindar, també s'han modificat els preus de referència de la cistella, que fins ara eren els del 2011. Ara es tindran en compte els preus establerts pel Col·legi d'Economistes el 2017 i s'incorporaran també noves necessitats a la cistella, com la quota d'internet, el transport o l'educació i el lleure. Aquesta prestació es relacionarà amb la renda garantida de ciutadania. Per tal d'evitar duplicitats en les prestacions, un dels objectius de la regidoria, com ha comentat Fernández.
Per una banda, aquesta vocació d'intentar assolir el màxim de famílies amb necessitats, això és així, i per l'altre també, que també l'hem de fer quan tu estàs governant, és poder racionalitzar, poder gestionar correctament, poder fer els canvis necessaris perquè els recursos s'utilitzin de forma més intel·ligent, perquè al final aquests diners són de tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat.
A més, es vol que totes les prestacions vagin acompanyades d'un pla de treball per tal que les persones que la rebin en siguin almenys dependents possibles. El 2017, els serveis socials municipals van atorgar 5.077 prestacions a 1.356 famílies, una xifra inferior al 2016 quan es van atorgar 6.828 prestacions. El regidor d'Acció Social considera positiu que hi hagi cada vegada menys persones ateses perquè significa que milloren la seva situació i la pobresa no es cronifica.
I Front Comú de Sabadell i Badalona perquè el futur govern de la Generalitat paria especial atenció a les polítiques d'habitatge. Matías Sarracán i Dolors Sabater, alcaldes dels dos municipis, han presentat aquest matí al Parlament un seguit de mesures en aquesta matèria. L'objectiu és que els ajuntaments tinguin eines suficients per garantir el dret a l'habitatge.
La primera petició que fan Sabadell i Badalona és la creació d'una conselleria d'habitatge que s'encarregui d'impulsar totes aquestes polítiques. Però, més enllà d'aquesta mesura genèrica, els dos batlles recullen en el seu escrit propostes molt concretes. Les ha detallat Matías Sarracán, alcalde de Sabadell.
Mesures que han de permetre que els ajuntaments puguem fer front a aquesta necessitat. Parlem d'una nova llei d'arrendaments urbans que pugui permetre que el lloguer sigui una mesura molt més factible per a les famílies, que hi hagin lloguers de més llarga durada. Mesures que permetin regular els preus de l'habitatge, que estan altra vegada pels núvols i que estan inaccessibles. Mesures també per tal que puguem emprendre la construcció de més i més habitatges. El parc públic d'habitatge de lloguer és plenament insuficient en aquest moment.
El fet que les dues poblacions hagin fet aquest pas endavant ara no és casual, i és que el govern de l'Estat pretén aprovar un pla d'habitatge aquest mes que els dos alcaldes consideren insuficient.
Doncs bé, dimecres sortia l'Ajuntament de Barcelona, amb qui vam tenir l'oportunitat de poder comentar aquesta situació, i vam creure que era d'urgència pel context, perquè el context és que avui el Congrés dels Diputats discuteix i posa aprovació el Plan Estatal de la Vivenda, un pla completament insuficient per fer front a aquestes necessitats, i per tant s'evidencia que amb les polítiques de l'Estat mai no arribarem a fer front a aquestes necessitats, i per tant en un context en el...
Matías Sarracán confia que els 135 diputats del Parlament estiguin a l'alçada, ja que els ajuntaments es troben al límit de les seves capacitats per donar resposta a les necessitats en matèria d'habitatge dels ciutadans.
I continuem parlant d'accions socials. La bonificació de la taxa de residus pot arribar aquest any al 90%. Més de 30.000 famílies sabadellenques tenen aquest any aquestes bonificacions sense necessitat d'haver de demanar-les. Són algunes de les novetats de la tarifació social inclosa a les ordenances de 2018 a la qual se li ha de sumar també un canvi en el llindar de renda a partir del qual s'apliquen aquests descomptes.
La taxa de residus es calcula en funció de la renda i del nombre de persones que viuen en un habitatge. A partir d'aquest any, però, el llindar de renda s'ha augmentat fins l'índex de renda de suficiència de Catalunya. És a dir, que totes les persones amb rendes inferiors als 569 euros mensuals tenen dret a bonificacions. D'aquesta manera es triplica el nombre de persones que tenen accés a les bonificacions i alhora hi accedeixen de forma automàtica. N'ha parlat el tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Juli Fernández.
Fins ara, les famílies havien de demanar-ho, havien de sol·licitar aquesta deducció. Això feia que unes 6.000 famílies ho fessin. El que passava és que n'hi havia 25.000 que tenien dret a una o altra deducció i que no ho feien. I el que ara hem aconseguit és que, de sortida, aquestes bonificacions ja siguin aplicables, i alhora doncs, el que hem fet és una taxa de residus molt més progressiva.
D'altra banda, des de l'Ajuntament estan fent campanya per donar a conèixer les bonificacions per a persones que acreditin fer recollida selectiva de totes les fraccions i compostatge. El consistori vol augmentar al màxim aquests hàbits, del qual en fan revisions periòdiques. Els qui demostrin aquesta pràctica tindran una bonificació del 90% de la taxa. I una altra novetat és que els sabadellencs podran escollir com i quan paguen els seus impostos i taxes municipals. Ho faran a través de l'anomenat pla de pagament.
Tots els veïns i veïnes que vulguin poden agrupar tots aquells tributs i taxes que paguen a l'Ajuntament de Sabadell i distribuir-ho en els pagaments que vulguin. És a dir, més enllà del fraccionament que tenen els diferents impostos i taxes, tens la possibilitat de planificar durant tot l'any el pagament de tota la teva contribució que fas a la ciutat.
Això permet evitar els pagaments elevats i distribuir-los directament en quotes.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Marxem ara fins al barri de Gràcia perquè la possible instal·lació d'un nou tanatori a Sabadell ha topat amb l'oposició dels veïns d'aquest barri, que no volen un negoci que, diuen, no aportarà dinamisme al barri. L'empresa Memora ha presentat un projecte a l'Ajuntament per instal·lar-se a l'antiga nau de l'empresa Lindap, ubicada al número 139 de la Rambla Ibèria.
Els veïns critiquen que l'emplaçament del futur tanatori es trobi enmig d'un camí escolar, que consideren que incrementarà la contaminació en una zona que ja compta amb un volum elevat de trànsit i devaluarà el preu dels habitatges. A més, consideren que un negoci així podria ubicar-se a la perifèria del municipi. De construir-se, l'equipament disposaria de 5 sales de vetlla, un oratori i un aparcament que molt possiblement seria soterrat. Tot i que inicialment l'empresa volia posar-hi un crematori, el planejament urbanístic no ho permet. Són declaracions de Joan Vives, vocal de l'Associació de Veïns del Barri.
Sí que volia denunciar la falta, en aquest cas, la falta de rigor per part del govern o la falta...
Des del consistori adverteixen que encara no han concedit cap llicència, però reconeixen que l'empresa va fer una consulta i que a principis de febrer van rebre el projecte. Tot i així, estan obligats a concedir llicència si s'ajusta a la normativa.
La falta, en aquest cas, la falta de rigor per part del govern o la falta de responsabilitat de ficar al capdavant de responsable polític.
Ara per ara, Sabadell té un únic tanatori situat a la Ronda d'Orient i gestionat per la funerària Torre S.A., que també és concessionària del crematori municipal i el cementiri de la ciutat.
Us demanem disculpes per no emetre aquest document sonor. Evidentment, la persona que parlava no era Joan Vives, vocal de l'Associació de Veïns del Barri, sinó Esteban Gessa, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, del qual parlem ara. Ha criticat avui la gestió que l'Ajuntament està fent de la policia local. Concretament, ha destacat la manca de suport que el cos policial està rebent, posant d'exemple un incident d'aquest dimarts en què la resposta de la policia es va retardar més de mitja hora. Gessa ha posat el focus sobre el regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau.
Sí que volia denunciar la falta, en aquest cas, la falta de rigor per part del govern o la falta de responsabilitat de ficar al capdavant de responsable polític de la policia local amb un senyor que sembla ser que la policia no li agrada en absolut i que, de fet, ha estat, abans d'entrar amb el govern i ara amb el govern, no facilitant el treball dels professionals de la policia local.
Gessa també s'ha preguntat per què el govern vol tornar a posar en funcionament la brigada d'informació que va retirar i si és cert que no es fan controls preventius d'alcohol i drogues als conductors. Més notícies. Diumenge, el passeig de la plaça Major s'omplirà de flors per celebrar la Festa de les Flors, organitzada pel Gremi de Floristes.
Una desena de parades vendran flors i plantes i també en regalaran. A més, es farà una demostració floral amb una xerrada tècnica sobre com cuidar les plantes. Sergi González, president del Gremi de Floristes, explica amb quin objectiu organitzen la festa.
L'Associació de Floristes de Sabadell, el que fem, ens unim cada any per celebrar aquesta festa. I com ho celebrem? Primer, el que volem difondre és la unitat del sector turístic aquí a Sabadell i, sobretot, també el donar cultura floral al poble, o a la ciutat, millor dit.
La sisena edició de la festa, que se celebrarà de les 9 del matí a les 3 del migdia, comptarà també amb activitats per nens i sortejos de centres florals.
Durant tot el cap de setmana, el Centro Galegonos celebra la tercera festa del Lacón.
Serà l'avinguda de l'Eix Macià i comptarà amb una mostra de la gastronomia tradicional gallega i de productes típics d'aquesta regió, a més d'actuacions de gaiteros i un duo musical. El president del Centro Galegonos, Manuel Vázquez, ha destacat que és una festa ja arrelada i esperada pels sabadellencs.
Això és un acte que tinc ja cada any des del Centre Gallec de Sabadell, però que és una entitat que porta aquest any sent el 40 aniversari de la ciutat, i llavors és una mica com a entitat cultural arrelada a Sabadell, però fer la difusió dels productes gallecs entre els veïns de la ciutat de Sabadell, que ja s'espera d'un any per un altre.
La inauguració de la festa serà a 7:45 de la tarda amb un pica-pica.
I la tercera de les fires del cap de setmana és la Fira del Llibre Feminista, demà a la plaça Doctor Robert.
Diverses editorials hi seran presents amb llibres de temàtica feminista coincidint amb el Dia de la Dona. A més, hi haurà sessió de contes infantil, una xerrada sobre el paper de les dones en les revolucions internacionals amb un exmembre de les FARC de Colòmbia i un activista pro-curda, i una taula rodona sobre la república feminista. La jornada serà de les 10 del matí a 8:45 del vespre.
I un últim apunt, una família es querella contra una escola de Barberà per desatendre i discriminar el seu fill amb autisme.
Reclamen al centre i al Departament d'Ensenyament una indemnització de 200.000 euros per danys morals. L'Olga Perea, la mare de l'infant, assegura que el nen va començar a dir que no volia anar a l'escola Marta Mata i això els va fer començar a investigar.
El nen estava completament abandonat dintre l'escola, que mai se l'havia fet un plan individualitzat per poder treballar amb ell, que no participava a les activitats que participaven els altres nens, que sempre estava en un racó dintre de la classe, fora de l'àrea on estaven els altres nens. I conforme anàvem investigant, vam descobrir també que a l'Adam a 5 anys portava encara bolquet i li feien els canvis de bolquet davant dels nens. El qual, evidentment, això violava la seva intimitat, no? I, clar, quan van començar tot això, vam entendre perquè el nen tenia actituds de que no volia anar a l'escola o no deixava que el toquessin.
Tot i que el curs passat el nen va canviar l'escola, la família denuncia violació de drets fonamentals i llibertats públiques del menor.
Moment d'obrir la pàgina cultural. Calígula, el muntatge de Mario Gas sobre el clàssic d'Albert Camus arriba aquest cap de setmana al Teatre Principal. Pablo Derqui interpreta el protagonista de l'obra en un text que ell mateix ha qualificat de molt retòric i farcit, Pere, de debats d'idees.
Exacte, dissabte a les 9 del vespre, l'actor Pablo Derqui pujarà a l'escenari del Teatre Principal per interpretar Calígula, l'emperador romà caracteritzat per la crueltat i els deliris de grandesa. El text d'Albert Camus, però, vol anar més enllà de la caricatura i centrar-se en la complexitat del personatge. Així ha reflexionat l'actor sobre aquest text al matí de Ràdio Sabadell.
El Camus no va tampoc intentar donar una conclusió així definitiva, sinó que dona voltes al voltant d'aquestes idees. I una de les coses que fa una mica també inquietant és que no és complaent, no dona una recepta per entendre la insatisfacció humana. Parla d'això, de que això, els homes moren i no són feliços. Aquesta és una mica la tesi que l'angoixa a Calígula.
Derqui també ha parlat sobre el director del muntatge, Mario Gas. Tot i que la seva manera de treballar és molt diferent, l'actor agraeix l'estil reposat del director per poder aprofundir en aquest personatge.
Bé, doncs hi ha moments per tot. És implacable en molts moments, però també és algú que cuida molt els actors. És sobretot algú que és molt conscient de la processualitat, no?, del teatre i és conscient que a vegades les coses s'han de cuinar a foc lent. Això xoca a vegades amb l'esperit més ansiós que algun, com jo, un actor més jove, doncs té. Jo soc més ansiós, més a vegades intentes arribar a un resultat de manera més ràpida.
Derqui comparteix escenari amb Borja Espinosa, Mònica López o el sabadellenc Bernat Quintana. Tota la crítica ha coincidit en destacar la bona feina de Pablo Derqui i també tot el muntatge en general.
Hello. Hello.
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp. El carrer Jesús número 5 és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Material de papereria? Home Store. Comprar un regal per a nens o grans? Home Store. Mobles auxiliars, plantes i decoració? Home Store. Passa pel nostre racó boutique i emporta't moda al millor preu. A Home Store no som un bazar com la resta. Descobriràs un espai còmode, espaiós i amb molt d'assortiment perquè trobis tot el que necessitis. Tot el que vulguis comprar amb qualitat i bon preu ho tens a Home Store, al carrer de la Unió 236, amb rondes a Menor.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. La Fiscalia del Tribunal Suprem rebutja posar en llibertat Jordi Sánchez o permetre-li que acudeixi dilluns al Parlament per a la investidura.
El Ministeri Públic argumenta que existeix risc de reiteració delictiva. El jutge Pablo Llanera, però, és qui tindrà l'última paraula. Sánchez es troba a la presó des de fa més de 4 mesos per suposats delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.
Des de la mateixa ciutat, des de Brussel·les, però en sentit contrari, Carles Puigdemont assegura en una entrevista al Punt Avui aquest divendres que no seria cap tragèdia que hi hagués noves eleccions.
Si finalment Jordi Sánchez no és investit president, no s'ha de dramatitzar aquest fet, segons Puigdemont. Tot i així, afirma que serà una gran irresponsabilitat per part de l'Estat, ja que no haurà estat capaç d'acceptar els resultats de les eleccions del 21 de desembre.
La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha dictat llibertat amb mesures cautelars per a l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler.
La magistrada ha pres la decisió després que Soler hagi declarat com a investigat per l'actuació de la policia catalana durant l'1 d'octubre. Entre les mesures cautelars hi ha la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori espanyol i que comparegui cada 15 dies als jutjats.
Oriol Junqueras i Marta Rovira demanen eixamplar la base de l'independentisme.
Volen aconseguir una majoria més sòlida i més transversal perquè el procés pugui entrar, segons diuen en un article conjunt, en una nova fase. Alhora, els dos dirigents d'Esquerra ressalten la necessitat de recuperar el govern i fer-ne un instrument efectiu al servei de l'interès general.
I en un altre àmbit de coses, detingut el presumpte autor del crim d'una de les tres dones desaparegudes d'Astúries amb poques hores de diferència.
L'arrest s'ha produït al municipi de Nàbia, on dimarts va aparèixer el cos de Paz Fernández Borrego, de 43 anys, i veïna de Gijón, en un embassament. La Guàrdia Civil continua buscant les altres dues dones desaparegudes.
I en clau internacional, Donald Trump i Kim Jong-un es reuniran el pròxim mes de maig.
Els líders dels Estats Units i Corea del Nord es veuran les cares després de l'estira i arronsa que més d'una vegada han evidenciat a les xarxes socials. Segons ha informat un alt mandatari de Corea del Sud, Trump ha acceptat entrevistar-se amb Kim Jong-un per avançar en la desnuclearització total de la península de Corea.
Minuts finals del Notícies Migdia.
La contraportada.
Més de 2 milions de persones arreu de l'Estat tenen dificultats per pagar els medicaments que el metge els recepta. Una situació que s'ha agreujat encara més des de l'entrada en vigor del decret de copagament de fàrmacs de l'any 2012. Conscients d'aquesta realitat, l'ONG Banc Farmacèutic organitza demà dissabte una campanya de recollida de diners per al seu Fons Social de Medicaments.
La iniciativa d'enguany representa un canvi en el model que ha seguit el Banc Farmacèutic en els darrers anys. Fins ara eren els ciutadans els que havien de portar medicaments o productes de parafarmàcia sense recepta que eren distribuïts després entre entitats del tercer sector. Ara, però, el Banc Farmacèutic ha optat per distribuir uns cupons per valor de 2,5 euros que els sabadellencs podran adquirir una desena de farmàcies de la ciutat que s'han adherit a la campanya. El president de l'ONG, Jordi Bosch, ha explicat quin és el sistema que es fa servir perquè els beneficiaris del programa no hagin de pagar els fàrmacs. Ho ha dit el programa al matí.
Un pacient va al metge, el metge li fa una recepta, el pacient no pot pagar això, l'adreça a la treballadora social del centre d'atenció primària, la treballadora social del centre d'atenció primària mira si compleix una sèrie de requisits, el dona d'alta del Fons Social del Medicament i el pacient surt del centre d'atenció primària amb les receptes i amb un document per anar a la farmàcia. Va a la farmàcia, pot recollir els medicaments i el farmacèutic al final del mes ens envia la factura al Banc Farmacèutic i nosaltres paguem aquests medicaments.
Els organitzadors volen ser prudents amb la xifra de diners que esperen recaptar, però confien tenir una bona resposta ciutadana i arribar als 30.000 euros. El Fons Social del Medicament del Banc Farmacèutic funciona des del 2015. Des d'aleshores ha atès 3.000 pacients i 4.400 plans de medicació de llarga durada, el que ha suposat una inversió de 360.000 euros. La campanya estarà en marxa en 16 províncies espanyoles i més de 460 establiments. La compra dels cupons es podrà fer de 10 del matí a 2 de la tarda. Ara bé, encara són necessaris més voluntaris perquè funcioni correctament. Els interessats es poden inscriure a través del web de l'ONG bancofarmaceutico.es.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia.
Fins aquí la informació general. Ara arriba la informació esportiva de la mà de l'Adrián Arroyo amb una nova edició de l'Hotel Suís. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a les 4 de la tarda als butlletins horaris i, evidentment, a partir de les 7 del vespre en una nova edició de Notícies Vespre d'aquesta casa. Que vagi molt bé i que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.